l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 18 d'abril del 2018, edició informativa. Avui que obrim amb l'anunci que l'Ajuntament executarà en la seva totalitat el projecte de reforma i recuperació, també dotació d'usos de l'Hostal Vell per a usos municipals. Un edifici del qual se'n va obtenir la titularitat en una operació de permut amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on es preveu traslladar-hi els serveis municipals de promoció econòmica i joventut. Ens hi posem ara mateix, us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avançarem en primer lloc els continguts en titulars. Un projecte, el de l'Hostal Vell, que es podrà executar en la seva totalitat, és a dir, la distribució interior i també l'equipament de l'edifici, gràcies a que l'Ajuntament farà ús de part del romanent positiu de tresoreria que té dels resultats dels últims exercicis pressupostaris. En concret, utilitzarà 573.000 euros.
Amb això no caldrà encomanar-se els ajuts d'altres administracions o la fórmula d'execució en diverses fases. Per tant, el nou centre de promoció econòmica i joventut, que també acollirà un espai de coworking, serà realitat més aviat del que es preveia.
Sentirem el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà explicant-ho, també anunciant que l'Ajuntament preveu una moratòria d'un màxim de 6 anys per adaptar la ciutat als nous condicionants, als nous criteris de l'ordenança de paisatge urbà. Encara no està aprovada definitivament, però regularà els elements de l'espai públic amb la idea de projectar una imatge molt més endreçada de Calella.
Un projecte que va topar amb l'oposició del grup municipal d'Iniciativa, que creu que l'ordenança es queda curta i en demanava línies complementàries d'informació, assessorament i finançament perquè els particulars prenguin consciència de la importància de la millora de l'estètica urbana de Calella.
Altres qüestions. Els segadors del Maresme acusen el moviment independentista de provocar conflictes entre la societat catalana, de crear fractura social. El seu portaveu aquí a la ciutat, José Casado, ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha explicat que dins del seu moviment hi ha gent de totes les idees, de diferents perfils i també ciutadans de Calella.
També s'ha referit a l'estelada de Sota el Far. Ha afirmat que la banda espanyola que anomenen els Spiders, especialistes en trepar edificis i muntanyes.
I sabrem també avui a l'Info Migdia com són els punts de llibre que ha editat l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, uns punts que ja es troben disponibles a les botigues associades i que aquest any s'afegeixen a la commemoració, a la celebració de la Ciutat del Bàsquet Català. Una i 33 minuts, comencem. L'Ajuntament utilitzarà 573.000 euros del romanent de tresoreria per acabar el projecte de l'Hostal Vell. El plenari de dilluns va acordar la modificació del pressupost municipal d'aquest 2018 per suplementar la contractació de crèdit i poder executar així totalment el projecte per convertir l'edifici de Can Saleta en un centre d'usos municipals, especialment de promoció econòmica, també de joventut. De fet, allà s'hi traslladaran els serveis municipals. L'operació s'ha pogut fer efectiva gràcies a la recent modificació de la llei estatal que fins ara impedia que els ens locals poguessin destinar el superàvit local a determinades inversions.
El tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, va exposar en la sessió plenària que el consistori calellenc mantindrà la quantitat de 900.000 euros del fons del superàvit local per si s'hagués d'afrontar qualsevol contingència futura. A moda de Guardiola i fent un exercici de prudència comptable, va afegir. Sitjà va defensar la utilització dels 573.000 euros per completar el projecte de l'Hostal Vell ara en procés de reforma i evitar que s'hagi d'executar en diferents fases. Això va advertir podria restar finançament per futures inversions. La modificació del pressupost del 2018 es va aprovar amb els vots favorables dels partits del govern municipal, Esquerra i Iniciativa. La CUP es va abstenir. El regidor Jean Catà va exposar que hi ha altres demandes més urgents a la ciutat, sobretot en l'àmbit social, i va emplaçar els responsables municipals a desobeir els criteris recollits ara en la modificació d'Hisenda.
Montoro no deixa que està.
diners del romanent de tresoreria a despesa social directament. Des de la CUP de Calella convidem el govern d'alguna manera a desobeir aquests dictàmens d'una llei que és absolutament injusta, d'una llei pressupostària que no respon a la realitat dels pobles i les ciutats del nostre país, i per això doncs cal buscar maneres. Entenem que desobeir pel broc gros aquesta llei doncs pot portar unes conseqüències judicials importants, però sí que som conscients també que hi ha maneres.
Actualment, el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Calella per despesa general és d'1.573.266,99 €. A petició d'Esquerra, el tinent d'alcaldia Sitjà va recordar quins seran els usos i la distribució futura de l'edifici de Can Saleta de 600 metres quadrats de superfície.
En la planta baixa hi anirà ubicat, a la part de lo que és l'edificació, l'àrea de joventut, amb un espai també doncs comú i un pati darrere que quedarà connectat. O sigui, la part de darrere es complementa amb dos espais. Un pati que connectarà amb l'espai de joventut com a espai addicional a l'àrea aquesta, i a més una sala per unes 150 persones. I en el mateix edifici hi haurà tot el servei d'emprenedoria, promoció econòmica, comerç, i també tot el que és espais de treball compartit, que els que hi entenen en diuen coworking.
L'Hostal Vell és un dels edificis inclosos en el catàleg de béns culturals i protegits catalogats de Calella. I per això, els elements estructurals s'han hagut de conservar en la seva rehabilitació.
Més coses. L'Ajuntament preveu una moratòria de 6 anys per adequar Calella a la futura ordenança de paisatge urbà. Una regulació pendent ara de ratificació definitiva que s'ha redactat per millorar l'estètica urbana de Calella en allò que fa referència, per exemple, als equips tècnics que es pengen a les façanes, sortides d'aire condicionat, un exemple, també elements publicitaris, aparells de captació solar, entre d'altres. El plenari va aprovar inicialment dilluns aquesta ordenança de paisatge urbà, només amb els vots a favor dels partits del govern municipal, del Partit Demòcrata i el PSC. El més crític de l'oposició va ser el regidor d'Iniciativa, Sebastián Tejada, qui va assegurar que el document final no compleix les expectatives que havia generat.
Per Tejada, la regulació paisatgística abasta un àmbit més gran de l'estrictament públic. Creu necessària una ordenació de la disbauxa actual, però acompanyada de plans específics d'informació i formació i d'ajuts tècnics i econòmics. En aquest sentit, per Iniciativa, l'ordenança es queda curta.
Donem per fet que necessitem una ordenança actualitzada que posi una mica d'ordre en la disbauja del nostre espai públic. Pensem que el que necessitem per sobre de tot són plans de millora acompanyants que facin evolucionar positivament aquest espai públic tan degradat que tenim. I aquests plans de millora han de contemplar per força la formació i la informació ciutadana, de les comunitats de veïns, de les entitats, dels comerciants, de les associacions de veïns, dels hotelers, etc. L'acompanyament i l'ajut econòmic en la millora de l'espai públic, l'assessorament tècnic qualificat i, finalment, al final de tot el procés el que tindrem només és una ordenança reguladora i sancionadora.
La CUP es va abstenir en la votació, també Esquerra Republicana, que va lamentar que la regulació peca d'un excessiu tecnicisme i està faltat d'ànima. El Partit Republicà també va fer notar que alguns preceptes es solapen amb l'ordenança de convivència i participació ciutadana. En resposta a això, el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va precisar que l'ordenança ha de ser justament una eina de treball per als serveis tècnics municipals. Va enumerar els elements de l'espai públic sobre els quals fixa criteris de millora estètica, avançant que es contempla un termini de 6 anys per adaptar els elements que no s'ajustin a normativa.
Dota també d'una moratòria d'un màxim de 6 anys per adequar aquesta ordenança a les diferents situacions que a dia d'avui no complirien amb els nous condicionats que s'expressen aquí. I és evident que, tal com he dit, a partir d'aquesta vivesa que tenen les coses, que caldrà fer seguiment dels possibles nous mètodes de construcció, els publicitaris, els rètols, per anar valorant en el futur la necessitat d'anar actualitzant aquesta ordenança, però que, insisteixo, resultava imprescindible d'aprovació per tindre doncs, una eina de treball per als professionals de la casa.
El manteniment de les façanes i la conservació de les finques o l'obligació de retirar els rètols dels negocis que han acabat l'activitat són alguns dels supòsits que regula l'ordenança, que vetllarà especialment per l'estètica urbana del nucli antic. El text està actualment en exposició pública, previ al seu retorn al ple, per fer-ne l'aprovació definitiva.
Això va passar dilluns en sessió plenària. Es va fer l'aprovació inicial d'aquesta ordenança de paisatge urbà en la sessió i en el torn de precs i preguntes del públic es va demanar també que es compensi els calallencs que pateixen talls d'aigua. Una petició que va fer en concret un veí de la ciutat de forma pública va demanar a l'alcaldessa que no es cobri la part proporcional de les hores o els dies de talls d'aigua a la part fixa del rebut.
Josep Lluís Salines va fer la següent proposta.
Demana també que quan hi ha un tall d'aigua, quan ja està aigua, nosaltres al nostre barri hem tingut l'últim de més de 12 hores, el rebut el paguem igual. O sigui, estem 12 hores sense aigua i no hi ha cap bonificació en aquest sentit. M'agradaria que el servei sí que es tenen que fer reparacions, però que es mirés aquest tema.
L'alcaldessa Montserrat Candini va declarar que traslladaria a Gestaigua la seva petició.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:40, el portaveu dels autoanomenats els segadors del Maresme ha acusat avui des de la ràdio el moviment independentista de crear fractura social aquí a Catalunya, provocant baralles, diu, entre familiars i amics. Ho ha dit José Casado, qui considera tot això que Carles Puigdemont hauria de donar la cara, però creu, diu, que el govern espanyol tampoc ha actuat correctament. Casado assegura sentir-se orfe políticament, subratlla la necessitat de diàleg entre els governs català i espanyol.
Són declaracions de José Casado, avui al seu pas pel programa La Ciutat.
El problema, no l'hem començat, aquesta guerra no l'hem començat nosaltres. Abans de l'1 d'octubre, aquí a Catalunya, s'estava molt bé. I ara mira com estem. Barallats, amb familiars, que no pensen com nosaltres, i amb amics, sí, i tant, sí, sí. I això abans de l'1 d'octubre no hi era. Vale? I aquesta fractura social no l'han creat nosaltres, els segadors del Maresme ni la gent constitucionalista, no. Això ho ha creat el moviment independentista i el senyor que està fugat fora d'Espanya, vale? Que hauria de donar la cara, crec jo. No hauria d'estar a Alemanya, ni a Bèlgica, ni a ningú altre puesto.
El portaveu dels segadors ha explicat que la gent trepadora del moviment, els Spiders, es van encarregar de despenjar l'estelada de sota el far.
Es van encarregar els nostres spiders, que els diem. Sí, són la gent trepadora que tenim. Tenim gent que trepa, són especialistes en escalada i tenim un parell o tres de persones que s'encarreguen d'això.
No.
Si ets un expert, no. I si vas protegit amb arnès i cordes i tot, tampoc. Wow. Estem preparats.
Els segadors del Maresme es queixen que treuen les banderes espanyoles que pengen. Arenys, per exemple, assegura que va ser la pròpia alcaldessa que la va fer retirar.
Hem penjat una bandera espanyola i no ha durat ni una hora penjada. Vam fer l'operació Gran Capitán a Arenys, la mateixa alcaldessa el mateix dia que cap al matí va enviar una grua per retirar la bandera d'Espanya, que és la bandera de tothom, la constitucional, i vam fer poblacions com Vilassar, Llavaneres, Argentona, Arenys de Munt, i el dia següent no hi quedava ninguna, ni una.
Casado ha explicat que els segadors estan formats per gent de totes les edats i de tot tipus de professions. Afirma que la seva ideologia és que els carrers són de tots.
Tenim persones des de 20 anys a 60 anys i tenim metges, tenim docents, tenim un obrer de l'obra, tenim algun policia també i amb nosaltres, algun advocat. Tenim de tot. No tenim un perfil... Bueno, la ideologia és que els carrers són de tots, són nostres, i no, igual que nosaltres no anem penjant banderes d'Espanya ni senyeres catalanes, tampoc volem que en els espais públics hi hagi res que no ens identifiqui a la gran majoria dels ciutadans, no?
Actualment compten amb una 50 de membres, entre ells gent de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Calella Centre Comercial ha editat uns punts de llibre per aquest Sant Jordi. Aquest any s'han dedicat a la celebració de la Ciutat del Bàsquet Català, Ciutat del Bàsquet Català que ho és Calella aquest 2018. Aquests dies ja s'han començat a distribuir aquests punts de llibre per les botigues associades. Tenim en línia ara mateix a Xavier Noguer, ell és el president de l'Associació de Comerciants. Bon dia, Xavier.
Bon dia, què tal?
Aquesta és una de les particularitats d'aquests punts de llibre que commemoren aquesta celebració de Ciutat del Bàsquet Català, però l'altra és la possibilitat de tenir-ne una sèrie a partir de la qual podrem completar una fotografia històrica.
Correcte. Aquesta fotografia es tracta dels jugadors de que van celebrar el partit disputat amb el Jàssic Calella contra el Futbol Club Barcelona, que va ser el primer equip de bàsquet de Calella fundat ara dels anys 40.
El fet de que Calella sigui Ciutat del Bàsquet Català vau tenir clar que aquest Sant Jordi es podrien unir a aquestes dues celebracions, la de la Diada,
sí,
la de la Festa Major de Catalunya, podríem dir el Sant Jordi i aquesta Ciutat del Bàsquet Català.
Sí, sí, evidentment, el fer Calella anomenada Calella Ciutat del Bàsquet i, a més, afegint-hi que celebren el seu 90è aniversari, doncs, ens va semblar que podia ser molt bona opció i la idea va sorgir una mica de que fos compost de quatre punts de llibre que formen aquesta fotografia històrica.
No sé d'on l'heu tret, qui us l'ha facilitat aquesta fotografia, Xavier?
Això ho han estat gestionant des de, sobretot el Josep Maria Gallar, que és el vicepresident de l'associació, va estar parlant amb els del bàsquet, i el dissenyador, i es van posar d'acord, i entre uns i els altres va néixer aquesta idea de fer la foto aquesta.
Com comentava, són quatre punts de llibre que conformen aquesta sèrie. Quina tirada n'heu fet?
Nosaltres hem fet una distribució per les botigues associades, en què, evidentment, no tindran, una botiga sola no tindrà els quatre punts de llibres perquè formaran la foto, sinó que haurà d'anar en botigues i anar buscant a veure qui té una, quina era l'altra, que és una mica la gràcia, no?, d'aquesta col·lecció dels punts de llibre. De totes maneres, si veiem que la cosa té molt d'èxit, no pateixi la gent, que en un moment donat sempre se'n poden fer alguna tirada més.
Serà com els col·leccionables, no, Xavier? Que la gent haurà d'anar buscant per un lloc o un altre?
Nosaltres ja ens fem una mica de reserva per coses de logística i coses nostres d'institucions i tot això. En deixem uns quants també a la biblioteca de Calella, els associats que tenen llibreria també ens hi deixem una mica més, i ens en guardem uns quants també per l'associació, per el que puguem tindre que fer.
És ja tradicional tenir el punt de Sant Jordi de Calella Centre Comercial. Vaja, és el dia gran de floristeries i també de llibreries. En teniu associades, no?
Sí, sí, de llibreries i floristeries, exacte, sí, sí, i tant. I penso que és el dia important que de les seves vendes, evidentment.
Una festa major per Catalunya, aquesta Diada de Sant Jordi, que aquest any Calella Centre Comercial vol que recordi també aquells inicis del bàsquet a la nostra ciutat, que aquest any es commemora amb la Ciutat del Bàsquet Català. Xavier Noguer, moltíssimes gràcies per parlar-nos-en avui a l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, passi bé.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:47, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimecres. L'escriptor local Joan Rebagliato presentarà aquesta tarda Un port per quedar-me, diari d'Alexandro. Serà a la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça a partir de les 7. Rebagliato novel·la aquí, en aquest llibre, la història d'un vell pirata. Amb aquest llibre va guanyar el Premi Literari Vila d'Escó 2017, que ara ha publicat l'editorial Cossetània.
És l'única novetat editorial d'autor calellenc que hi haurà aquest Sant Jordi del 2018. Joan Rebagliato el presenta aquesta tarda a la biblioteca, acompanyat del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Xavier Niges. Amb aquesta novel·la va guanyar el Premi Vila d'Escó la primavera passada, dotat amb 3.600 euros, i la seva publicació, que ara trobarem a les prestatgeries de les llibreries. En una entrevista poc després d'haver obtingut el reconeixement literari, Joan Rebagliato desvetllava l'argument d'aquest llibre, que desborda el que és estrictament el gènere d'aventures.
Ben Alexandro és un pirata ja d'una certa edat, que un pirata inventat, que escriu un diari justament i explica la vida, diguéssim, en un vaixell pirata al llarg de 2 anys. Així, de fet són 2 anys, però hi ha una història única que es va descapdallant, diguéssim. I el llibre explica una mica això, és a dir, la vida d'uns pirates que acaben arribant, van unes quantes vegades al mateix paisatge enigmàtic, on viu una dona tota sola, i és una mica tot el misteri de què és aquest paisatge, qui és aquesta dona, i això és cap on porta la història, diguéssim.
Presentació d'aquest llibre de Joan Rebagliato, titulat Un port per quedar-me, diari d'Alexandro, a les 7 del vespre a la Biblioteca Municipal.
107.9 FM.
Necessites un taxi? Truca al 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Servei de 24 hores durant tot l'any. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i els 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí. Més de 50 anys al servei de conductors i conductores. Una llarga trajectòria dedicada a la venda i reparació de vehicles. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles. Nous i ocasió. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella.
facebook.com/Radio Calella. Twitter, @Radio Calella TV.
L'ibuprofè és un dels medicaments més comuns, uns dels que tota família té a la seva farmaciola. L'acostumem a prendre sense prescripció mèdica perquè no és necessària per comprar-lo a les farmàcies i normalment l'utilitzem com a mètode de xoc per frenar algunes afeccions perquè, en definitiva, no vagin a més. Però els professionals sanitaris alerten d'un ús equivocat d'aquest o d'altres antiinflamatoris i de quins efectes secundaris pot provocar. Aquest va ser justament un dels temes que es van tractar durant la setmana del Vincula't, la setmana de la salut de Calella, en la qual hi va intervenir la metgessa de família del CAP, la doctora Carme Pasqual. L'ibuprofè és un fàrmac de la família dels antiinflamatoris que, a més de reduir les inflamacions, també alleugereix el dolor i ajuda a fer baixar la febre.
És una informació bàsica que no tothom coneix o té present i això condueix a fer un ús equivocat de les pastilles, la qual cosa advertia la metgessa del CAP de Calella, Carme Pasqual, en la xerrada que va fer a la cooperativa L'Amistat per la setmana del Vincula't.
Els professionals estem tenint la sensació de que hem perdut el respecte a un fàrmac, perquè és un fàrmac, que es diu ibuprofè, no només a l'ibuprofè, en realitat a tots els antiinflamatoris, però l'ibuprofè de tots els antiinflamatoris és el que més s'utilitza. I dona la sensació que, no sé, es consumeix molt ibuprofè i per patologies per les quals no estarien indicats.
Una preocupació que fins i tot va portar l'Agència Espanyola del Medicament a emetre una alerta advertint del perill que es corre quan se'n fa un consum equivocat o excessiu.
Ens va comunicar a tots els professionals que havíem d'anar en compte en la manera en qual com l'utilitzaven perquè tenia una sèrie d'efectes secundaris bastant importants per la salut. I això ve donat bàsicament per la dosi, és a dir, per la quantitat d'ibuprofen o d'antiinflamatoris que prenem i també per la durada del tractament.
Un ús equivocat tant de l'ibuprofè comú com d'altres antiinflamatoris que diríem estan en el top 10 dels que prescriuen els metges de família. Per exemple, l'espidifen granulat, també el voltaren, el neubrufen o l'aspirina de tota la vida.
L'alerta mèdica va dirigida sobretot a pacients d'edat avançada i amb d'altres patologies.
Molt de compte, quan siguem persones hipertenses, no hauríem d'utilitzar ibuprofè. Alguns medicaments, quan s'utilitzen a dosis més altes del que s'hauria d'utilitzar, doncs poden donar un risc d'infart, l'infart cardíac.
I també provocar cefalees, mals de cap o empitjorar les afeccions i les insuficiències del ronyó.
L'ibuprofè i els antiinflamatoris poden empitjorar aquest tema. I si ja tenim un ronyó que està una mica tocat, aquests antiinflamatoris el poden acabar de tocar i fer una insuficiència renal, és a dir, que el ronyó funcioni encara pitjor. Però també hi ha gent jove que per haver pres antiinflamatoris ha tingut una insuficiència renal aguda, que una insuficiència renal aguda és greu, és bastant greu, poden acabar amb diàlisi.
I en conseqüència, per tant, vigilar el consum que prenen les persones que pateixen diabetis. Per tant, tant, la pregunta que ens hem de fer és quan hem de prendre'l i quan es considera que se'n fa un consum excessiu, per exemple, l'artritis o el dolor lumbar.
La doctora Pasqual en donava la resposta.
Fa mal l'esquena. Utilitzem antiinflamatoris, el mal de cap. Hi ha altres dolors que no són inflamatoris que de vegades també donem ibuprofeno, però potser no estaria tan indicat. El mal de queixal també seria una patologia per la qual donaríem els antiinflamatoris. Però fixeu-vos que tot això són patologies que són agudes, que duren dies. Una amigdalitis, potser estarem dos dies prenent antiinflamatori, però ja està. Una artritis també. Potser el dolor lumbar és el que triga una mica més, eh? Però bueno, màxim hauríem d'estar fent tractament 10 dies. Tot el que s'allargui d'aquí ja no estem fent un bon ús dels antiinflamatoris.
Encadenar més de 10 dies prenent-ne no és recomanable, tampoc quan patim d'altres afeccions comunes.
La metgessa de família del Cap de Calella explicava alguns casos de mala automedicació que veuen freqüentment a la consulta.
Els pacients venen, que no es troben bé, preguntem sempre què s'han pres. Que em trobo bé, em marejo. Preguntes, i què s'ha pres? Un ibuprofeno. I tu dius, un ibuprofeno? Però si l'ibuprofeno no va pel mareig, no? No fa res l'ibuprofeno pel mareig. Tinc tos. I què t'has pres? Un ibuprofeno. Home, l'ibuprofeno a la tos no li fa res. En tot cas, ens hem de prendre un xarop per la tos, però no un ibuprofeno. El malestar general, tampoc. I creieu-me que la gent s'ho pren, eh? Per les al·lèrgies, també es prenen ibuprofeno. Pels refredats, mira, pels refredats potser estaria una mica indicat, però bàsicament està indicat el paracetamol per al refredat, eh? L'ibuprofeno, diguéssim que és matar un mosquit amb un canó.
A la xerrada sobre els antiinflamatoris també hi va intervenir la infermera Raquel Amoedo, que va donar consells pràctics a l'audiència sobre el que hem de tenir a la farmaciola de casa.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:56, Calella promociona l'estiu amb la cantant Marion Harper i el seu tema titulat Mr. Ponytail. You left scars on us, so I still believe in though you're gone. La jove cantant catalana ha posat la veu i la imatge al vídeo promocional de la campanya d'estiu 2018 de l'Oficina de Turisme de Calella per promocionar el període vacacional aquí a la nostra ciutat, una cançó inclosa al disc Cotton Candy, gravat, enregistrat aquí a la nostra ciutat.
El vídeo apareix en els llocs emblemàtics de Calella, com l'Església, el Passeig Manuel Puigverd, la Roca Grossa o el Far o les Torretes.
Amb Mr. Ponytail encarem els últims minuts de l'informatiu dedicats a conèixer la previsió meteorològica. Abans acomiadem a l'Andrea. Andrea, fins demà, gràcies.
Fins demà.
Ara sí, la previsió del temps amb Quim Serra.
Meti Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Esperem una jornada molt semblant a la d'ahir. D'entrada, s'espera que l'ambient sigui assolellat a tota la comarca, si bé podran aparèixer alguns núvols baixos a prop de la serrada litoral, que seran poc importants. Els vents bufaran fluixos. Si ahir bufaven de garbí durant la tarda, avui bufaran bàsicament del sector est. Per tant, seran vents una mica més fresquets, que faran baixar lleugerament les temperatures a prop de la costa. Però fora del que és la primera línia costanera, les temperatures es mantindran pràcticament sense canvis i, per tant, tornem a tenir màximes al voltant dels 22-23 graus. D'entrada, de cara a les properes hores, a més, la situació marítima ha de continuar força tranquil·la a tota la costa maresmenca amb marejol. La previsió per demà indica que continuarem sense complicacions, novament amb un temps estable i completament assolellat a tota la comarca. Dijous, en el qual els vents continuaran fluixos, novament de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca i amb unes temperatures que es mantindran de moment sense canvis. Divendres probablement començaran a pujar una miqueta aquestes temperatures i aquest augment el notarem molt més tant de cara a dissabte com diumenge, fins i tot dilluns, dia de Sant Jordi. Esperem temperatures realment caloroses, fins i tot poden superar els 25 graus a les hores centrals del dia. Per tant, ambient càlid i situació molt tranquil·la pels pròxims dies, ja que, com dèiem, de cara al divendres i al cap de setmana es mantindrà el temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Acabem, doncs, més notícies a les 6 i a partir de 2:15 a l'Info Vespre aquí a Ràdio Calella Televisió. Ara les notícies en xarxa. Fins demà. Adéu-siau.